aquest risc quan hi ha un interès lucratiu que no, o un interès privat al darrere que no pas quan hi ha un interès públic, jo crec.
Jo crec, Laura, que això té connotacions, unes connotacions ideològiques molt intenses. Jo sóc de les que defenso profundament el model català, tant en l'àmbit educatiu com en l'àmbit de salut, perquè la societat catalana que s'ha caracteritzat històricament per la inversió en fundacions, per la filantropia, pel compromís amb la solidaritat. Jo crec que el nostre model de col·laboració públic-privada és un model, per exemple, molt allunyat del model anglosaxó, que sí que prioritza beneficis aquí. Si es fes realment un balanç, jo a mi m'agradaria que, des del punt de vista dels sectors ideològics que sempre pensen que el paradigma de lo públic és la resposta per tot, s'obrissin una mica a conèixer a fons l'eficiència, l'eficàcia i el caràcter imprescindible d'aquesta inversió que està fent el sector de fundacions. Dic fundacions perquè són la majoria, també poden ser empreses, però bàsicament són fundacions que estan sostenint i donant-li qualitat al sistema. I podríem dir-ne moltíssimes.
Sí, no nego la major, dic que és un
debat.
I
aleshores
debat.
Jo penso que és un debat que de vegades pertorba el que al principi del programa sortia, no? Que estiguem orgullosos del que tenim, que està funcionant, que hi ha moltíssima gent que està treballant en aquests sectors i està fent les coses molt bé, hi ha molt voluntariat també, i sort en tenim. És a dir, hi ha tota una sèrie de... I per tant, jo crec que una cosa és prioritzar l'eficiència, que amb això estic totalment d'acord, i fer un bon balanç en termes de transparència, d'inversió, costos, beneficis, i l'altra és posar en valor la col·laboració públic-privada com el paradigma del segle XXI. És que és així, no pot ser d'una altra manera. No pot ser d'una altra manera, per què? Doncs perquè, bueno, jo crec que bàsicament perquè està funcionant bé i perquè hi ha traçabilitat i perquè al final la tutela de la garantia del servei és pública.
Ara continuem, 9 i 2 minuts. Avui estem pendents també, evidentment, de com evoluciona la pesta porcina. Perquè ja no només a Catalunya, sinó que al País Valencià s'ho miren amb preocupació i també comencen a prendre mesures des de la redacció, Sílvia Solanes.
Sí, constaten que els ports senglars cada cop més han deixat l'interior i van cap a la costa, que és un dia a la P7, i temen que la pesta els pugui arribar per aquesta via. Per això, segons llegim el diari Les Províncies, els caçadors amb el vistiplau de la Generalitat Valenciana crearan una barrera amb Catalunya amb gàbies per evitar que els entrin animals i també intensificaran les batudes, sobretot a les comarques de Castelló.
I avui també és dia de ple al Parlament de Catalunya, tot i que la sessió de control es trasllada divendres pel viatge del president Salvador Illa a Mèxic. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Un ple que avui estarà marcat en part per l'absència del president Salvador Illa. Els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns i la resta de partits de l'oposició li han retret que no hagi suspès aquest viatge per liderar des de Catalunya la crisi de la pesta porcina. Al migdia, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, es reuniran aquí mateix al Parlament amb representants del sector porcí per concretar un paquet d'ajudes per a les empreses afectades.
I molt pendents avui també del que pugui dilluns, després del gir de guió de Pedro Sánchez, entonant el mea culpa i aplicant mesures que s'arrossegaven des de fa temps. Anem ara a la seu de Junts a Barcelona. Jordi Corbalán, bon dia, Jordi.
Bon dia. Expectació màxima a la seu de Junts davant aquesta compareixença de Míriam Nogueras, la portaveu juntaire del Congrés. Una reacció oficial que s'haurà fet esperar 24 hores des de les paraules de Pedro Sánchez. Serà la primera valoració pública del partit de Puigdemont, però ahir fons de la direcció juntaire ja van rebre amb certa incredulitat el pretès gir del president del govern espanyol. Les mateixes fonts advertien que queden molts compromisos per complir i fins que això no passi no es mouran d'on són. En qualsevol cas, la plana major juntaire constata que els socialistes finalment s'han adonat que Puigdemont no anava de farol quan fa un mes va anunciar el trencament a Perpinyà.
Seguirem en directe aquesta compareixença de Míriam Nogueras prevista per ara a les 9, com deia el Jordi Corbalán, però abans ens falten també els esports, Robert Prat.
Victòria de prestigi del Barça, 3-1 davant l'Atlètic de Madrid. Avui Atlètic Club Madrid a partir de les 7. També hi ha jornada de la Copa a partir de les 9. Reus, Real Societat, Ourense, Girona. Transmissió al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
Pel que fa a la mobilitat, dues incidències aquesta hora. la R4 per presència d'un animal entre Terrassa i Sabadell. Els trens circulen per una via única, per tant, els trens circulen per l'altra via i de forma molt més lenta. I R16, el tren de Tortosa a Barcelona, estació de França, de primera hora del matí, circula 35 minuts tard.
I a les carreteres, circulació en pas alternatiu i retenció a la carretera del Canyet cap a l'Hospital de Can Ruti per un accident de primera hora entre un autobús i una ambulància que ha deixat un ferit greu. Genera retenció, però també a la Ronda Dalt i a la resta de xarxa, congestió sense incidències a l'AP7 i cap a Barcelona.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Com ho tenim, això, Francesc Mauri? Bon dia.
Bon dia, doncs ho tenim fred, no és cap fred de l'altre món, però en definitiva es manté aquest ambient pel que fa a temperatures que toquen fons en les pròximes 48 hores per remuntar el proper cap de setmana. Avui no hi ha fronts a la vista, tenim algunes boires a l'interior, potser alguna d'elles trigui a marxar, però vaja, a migdia ja no hi hauria de ser, i segurament farà sol a gran part de Catalunya, disminuint els núvols que ara mateix hi ha. En algun indret podrien no acabar de desaparèixer.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon preu i esclat.
Ara mateix passen 6 minuts de les 9 del matí. Estem pendents que arribi la resposta de Junts a la compareixença de premsa de Míriam Nogueras, que estava prevista per ara a les 9. Recordeu que Pedro Sánchez ahir per primera vegada reconeixia que sí, que havia incomplert diversos dels compromisos amb la formació de Carles Puigdemont. És un canvi important, perquè fins ara negava aquests incompliments i deia que ell la seva part l'havia feta i que doncs havia cosa dels jutges que d'alguna manera posaven pals a les rodes, però que ell la seva part l'havia feta. Però hi va haver un canvi, va dir sí, ja hi ha diverses coses que no les hem complert i va fer propòsit d'esmena. Junts, de moment, ara ens ho deia el Jordi Corbalán, el que comentava és que des d'ahir deien un cert escepticisme, però estaven pendents d'aquesta compareixença de premsa anunciada de Míriam Nogueras. Aquí ja podem sentir en directe.
Ser avui aquí. Des de l'inici d'aquesta legislatura vam dir que els vots de Junts per Catalunya estaven només al servei de Catalunya, només al servei dels catalans, que ni el PSOE, ni Sumar, ni el govern espanyol podien comptar amb els nostres vots a canvi de res i que, per tant, les negociacions havien d'avançar per arribar a acords i que els acords s'havien de complir. El govern espanyol ha incomplert la part troncal dels acords als que hem arribat en aquesta primera part de la legislatura i no complir amb Catalunya, ja ho hem dit reiteradament, té conseqüències. I és per això que el 27 d'octubre vam anunciar el trencament. Vam avisar que el camí de l'incompliment era un camí que portava al bloqueig de la legislatura i a la pèrdua de la majoria parlamentària. Ahir, 2 de desembre, i després de setmanes negant aquest trencament i negant els incompliments, Pedro Sánchez reconeix públicament, i ho fa des de la Moncloa, aquests incompliments. Reconeix que han incomplert i que, per tant, la relació entre ells i nosaltres és trencada. No hi ha negociació avui i no hi ha converses. Hores després d'aquesta compareixença, en el Consell de Ministres, s'aproven alguns dels temes que tenien pendents amb Junts per Catalunya i anuncien també per la setmana vinent un reial decret amb més temes pendents amb Junts per Catalunya. Es demostra, doncs, que no és que no poguessin, sinó que no volien. Tot això, però, no canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem. El que es va aprovar ahir és part del que fa temps s'hauria d'haver aprovat, també el que es va anunciar. Però, com tots vostès saben, la llista és llarga. I no som els únics que denunciem que el govern espanyol no compleix, però sí que som els únics que davant d'aquests incompliments prenem decisions. I s'ha demostrat que aquesta és l'única manera d'obtenir resultats. És molt fàcil anunciar acords i fer tuits. Tots ho fan. I després s'omplen les pàgines i les portades d'aquests titulars. Però hi ha una cosa de la que poc es parla, i és que quasi mai aquests titulars es materialitzen, es compleixen. Així funciona la política avui, malauradament. I pocs som els que ens atrevim a dir així no. Des de Junts per Catalunya som on érem, mantenim la posició. I avui constatem també que el govern espanyol es troba en una situació de feblesa política. Des del trencament han perdut votacions importants com la del sostre de despesa, que deixa Pedro Sánchez sense marge per aprovar uns nous pressupostos. I només han pogut tirar endavant algunes iniciatives amb el suport dels seus socis i del Partit Popular. S'ha demostrat, a més, que els partits espanyols només reaccionen quan estan acorralats, quan se n'adonen que sense els vots dels catalans pràcticament no poden aprovar res. I aquests vots no es regalen. Per això mantenim la nostra posició i som els únics que ho fem, aquí a Catalunya i a Madrid. I davant d'aquesta situació és inexplicable que el president Illa segueixi amagat. Catalunya no necessita presidents sotmesos a Madrid. Necessita un president i unes institucions que la defensin. Sánchez, Illa, Collboni i també els 19 diputats del PSC que estan al Congrés dels Diputats haurien de saber que cada dia que passa que ells no fan la feina que haurien de fer és un dia que passa que molta gent pateix. És un dia que passa que es perden oportunitats i el nostre no ha estat mai un país que deixi les oportunitats. Segurament les esquerres espanyoles tenen por de moltes coses i ens ho van dient. Però el que estan demostrant és que incomplint sistemàticament amb Catalunya, del que més por tenen les esquerres espanyoles, però també les dretes espanyoles, és de perdre vots negociant amb els. Els que vulguin parlar amb Junts saben que només s'ha de parlar d'una cosa, de Catalunya, dels catalans. Ni blocs ideològics, ni blocs espanyols. Catalunya. El que va ahir són assoliments importants pels catalans i que posen en valor la feina que des de la centralitat fem des de Junts per Catalunya. Però que ningú es confongui. A Junts som allà on érem. Som allà mateix on érem la setmana passada. Són els socialistes qui han bloquejat la legislatura amb els seus incompliments. Són els socialistes que han de decidir què fan a partir d'ara. Són ells que s'han posat en aquest problema i són ells els qui n'han de sortir. Amb els catalans no s'hi val complir a mitges. Nosaltres seguirem treballant i no ens sentim segrestats per cap bloc, ni els blocs ideològics ni els blocs espanyols. Nosaltres, sempre, Catalunya. Moltíssimes gràcies. I ara contestaré a totes les preguntes que tingueu.
Míriam Nogueres, en aquesta compareixença que està fent davant dels mitjans, ara comença el torn de preguntes, però Jordi Corbalán, des de la seu de Junts, de moment el que ha dit Míriam Nogueres és que ahir el mea culpa de Pedro Sánchez no canvia gran cosa.
Efectivament, aquest és el missatge, no es mouen d'on eren, demostra el que va dir ahir Pedro Sánchez i el que va aprovar el Consell de Ministres, que si no s'havia aprovat abans no era perquè no es pogués, sinó perquè no volien, i que per tant doncs, Junts per Catalunya es manté on era.
Aquestes, de intervenció de Míriam Nogueres que continua amb les preguntes. Fem un primer balanç, afegim a l'àgora de la matí de Catalunya Ràdio, Miquel Àngel Escobar. Què tal, Miquel Àngel, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Com ho has vist, això?
Lo de la Míriam Nogueres?
Sí.
Doncs, evidentment, previsible, no? El moviment d'ahir de Pedro Sánchez, suposo que va en la direcció d'intentar mantenir a Junts, però ho fa des d'un acte de reconeixement tan explícit que en definitiva no fa més que reforçar lògicament la posició de Junts i, per tant, reconèixer que la raó per la qual Junts trenca, doncs, és real. No només que és real, sinó que, a més, es constata que hi ha aquest trencament que reconeix el president Sánchez amb aquest intent, diguem-ne, de mantenir ni que sigui un fil de possibilitats de mantenir el seu suport en el que pugui quedar de legislatura, no? Jo fins ara pensava que segurament Pedro Sánchez tenia intenció d'anticipar molt les eleccions, no? Però crec que hi ha un fet que canvia les coses, no? I és, diguem-ne, l'informe de l'advocat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no? Que convida a pensar que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea serà favorable al president Puigdemont i als exiliats, i per tant convida a pensar que el seu retorn pot ser relativament immediat, més enllà, evidentment, que ho ha de confirmar el Tribunal Constitucional, que té poc marge per fer el contrari del que pugui dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, la presència del president Puigdemont a Catalunya de manera relativament imminent o pròxima, doncs canvia radicalment l'escenari. Segurament el PSOE, que es plantejava un avançament electoral, potser s'ho repensa, perquè en un escenari on el president Puigdemont hi és a Catalunya, doncs l'escenari canvia a tots els efectes, no? I segurament això, doncs, fa pensar que ara la vol culminar o allargar tant com sigui possible, i per fer-ho, evidentment, necessita el suport, òbviament, de Junts per Catalunya.
Afegim també el Víctor Lapuente. Víctor, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Després de sentir Míriam Nogueres, en quin escenari estem, tu creus?
Pues bueno, jo coincideixo en que, bueno, Sánchez va fer un reconeixement ahir. Jo no vull dir que no sigui honest, no vull dir que no vulgui ell reconstruir la relació amb Junts, però em sembla que la seva intenció ahir era més mediàtica, era centrar una mica el debat, no? Podem parlar en aquests moments a Espanya en general de dues coses: a política, la corrupció al cercle més proper del president, amb els àudios que van sortint cada dia pràcticament, de l'Avalos, etc., o podem parlar dels pactes i de la necessitat d'acordar coses. I llavors em sembla que s'emmarca dins d'aquesta intenció de Sánchez, encara que evidentment li donaria un oxigen fabulós per continuar la legislatura a Sánchez. I en quant a les declaracions de Míriam Nogueres, a veure, Junts és un malabarista, és una persona que fa jocs malabars amb moltes pilotes, té la pilota de l'independentisme encara, té la pilota de la situació judicial de Puigdemont, que evidentment es pot resoldre i pot tornar, però bueno, encara està sense resoldre. Tenim una altra pilota, que és la pilota tradicional de Convergència, del peix al cova, de treure avantatges de les negociacions a Madrid, que és el que ha estat fent fins ara. Té una quarta pilota que ha sortit ara fa poc, que és la competència nova d'Aliança Catalana i el tema de la immigració, i és difícil tenir-ho tot, no? I és molt difícil dir que no et vols sotmetre a Madrid, com ha dit la Míriam Nogueres, i al mateix temps, doncs, haver basat la teva, diguem-ne, pragmatisme polític, la teva política durant els últims anys negociant precisament a Madrid. I ara s'ha complicat tot això per les insinuacions del Feijóo, per aquest apropament amb la visita al Foment del Treball i aquest intent de seducció del Rajoy, del Feijóo, que va dir, doncs, això de falten vots dels seus, no? de Junts. I això, doncs, ho complica molt més la cosa, no? Míriam, jo sembla que ho ha definit molt bé, no? Quan ha dit que no estem segrestats per cap bloc, no se sent ni part Junts del bloc d'investidura ni del bloc de la dreta, que seria el bloc tradicional que tindríem a qualsevol altre, diguem-ne, país occidental. La dreta és majoritària i segurament podria aconseguir moltes polítiques de dretes, però no se senten identificats amb la dreta espanyola. Evidentment, és molt difícil que se sentin identificats amb Vox i també amb el Partit Popular en aquests moments. I llavors això és veritat que no estan segrestats, però això, en el moment de polarització i una política de bloquisme, deixa Junts aïllats a la política espanyola. Llavors, doncs, sembla que tracten de trobar el seu lloc, però ja dic, dia a dia, setmana a setmana, es troben més perduts. Però, evidentment, això es pot desencallar en el moment que Puigdemont pogués tornar a Catalunya, i això, aquest joc del malabarisme, podria canviar, no?
Tot això, aquesta compareixença que hem seguit en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio de Míriam Nogueres de Junts, arribava després que d'aquest mea culpa que m'ho hem anomenat avui de Pedro Sánchez ahir a Madrid. Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Que d'alguna manera s'interpretava, tant amb això com el que va anar a Consell de Ministres, com un intent de, no sé si diré seduir, però de tornar a poder seure amb Junts, no?
Sí, més no és un canvi de guió molt clar, és un gir de de guió, perquè fins ara ho comentàveu sempre, Pedro Sánchez havia tret importància a aquests incompliments, deia que ells la seva part l'havien fet, que el que no s'havia complert depenia o d'Europa o de Podem o de qui fos, però que ells estaven fent la feina, i ahir veiem un Pedro Sánchez molt diferent en dues entrevistes on reconeix errors en primera persona i estén novament la mà al diàleg, l'estén sense saber que a l'altra banda, doncs diguéssim, hi havia aigua a la piscina, com estem comprovant avui en aquesta roda de premsa, però quina lectura en fa la Moncloa? Doncs que ells no volen donar la imatge d'un govern arraconat en el Congrés sense marge per aprovar res i que volen anar a per totes per rellançar la segona part de la legislatura, perquè mantenen que fins 2027 no hi haurà eleccions i que ara s'obre una finestra fins al febrer, recordeu, al gener no hi ha plens, per intentar doncs reconduir tots aquests ponts i que a partir del 2026 la situació amb Junts doncs pugui ser millor. I a més, diuen que ho fan per contrast també amb la imatge d'un PP que aprofita doncs, per fer aquests cants de sirena, diguéssim, a Junts per arrossegar-los cap a una moció de censura.
Saludem també el Javier Casquero, el periodista del diari El País. Javier, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Frederic.
Això que estem veient en aquestes últimes hores, sobretot aquest reconeixement de Pedro Sánchez, quin percentatge tu creus que té d'estètic o de fons? És a dir, quin percentatge creus que, com deia la Tània, això és per no donar la imatge d'un govern acorralat o hi ha la voluntat realment d'intentar tornar a treure votacions endavant amb Junts?
No sé si fijar un porcentaje, pero desde luego que mayoritariamente aquí hay mucho postureo, mucha batalla del relato y sobre todo mucha batalla de preparación electoral. Yo no digo que el año 2026 vaya a haber elecciones generales en España, pero va a haber tantas elecciones autonómicas, va a haber tantos exámenes, que yo creo que Pedro Sánchez ayer hizo ese guiño, es verdad, ese giro, ese intento de seducción, pero yo creo que sabiendo bastante claramente cuál iba a ser la respuesta de Junts, ¿no? Y lo que está preparándose es para que se vea que lo está intentando todo, que por él no será, que quiere recuperar esa relación, que efectivamente en primavera puede venir Carles Puigdemont, volver y entonces todo será diferente, pero tampoco teniendo grandes perspectivas de que su voz vaya a fructificar, ¿no? Sí. Y yo, Frederic, sí dejo encima de la mesa el debate de ante lo que hoy está anunciando Junts,
sí,
es que no ha cambiado nada, que todo es igual, etcétera, etcétera, que os fijéis la semana que viene en lo que sucede en el Congreso en la última votación, en el último pleno. Junts va a votar varias leyes importantes con la mayoría actual progresista del bloque de investidura.
Votarà a favor, diguem-ne.
Votarà a favor. Leyes tan importantes como la primera gran reforma después de 20 años de la ley de dependencia. Leyes como la que ellos mismos exigieron de atención a la clientela para que las grandes empresas puedan atender en sus idiomas, en los distintos idiomas oficiales, a todos los usuarios. En fin, vamos a ver qué pasa con la convalidación de la subida de los funcionarios, algunas de las medidas que se hablaron ayer. Es decir, aquí yo creo que todo el mundo está pensando, y clarísimamente hoy lo he visto en la exposición de Miriam Nogueras, en campaña electoral, en sus rivales, en esas alusiones que ha hecho, querido hacer ella a Salvadorilla, que sí, no está, etcétera, y desde luego Pedro Sánchez también.
I aquestes votacions que deies ara, Javier, són les que estava... És a dir, quan Junts anuncia la ruptura, diu no votarem més a favor, tret de les coses que ja hem negociat. Són aquestes, de les que ja havien negociat abans, o són noves?
Algunas de ellas estaban negociadas, estaban en el paquete de compromisos, algunas no son con Junts. La reforma de la ley de dependencia, que afecta a millones de personas, claro, en situaciones de gran necesidad, es para todo el mundo. La de la atención a la clientela, efectivamente la reclamaba Junts, pero va a beneficiar a empresas en todo el país. Hay varias que están en ese paquete. Ayer, cuando Pedro Sánchez aludía a algunos de los compromisos pendientes que sí tenía firmados con Junts, bueno, pues efectivamente esa era la señal, ¿no? De que estoy dispuesto ahora a cumplir y me tomo en serio lo que no me tomé en serio en un primer momento cuando Junts dijo que se iba, ¿no? Sí. Pero hay muchas de esas leyes que Junts no va a tener más remedio y esa es la estrategia que va a seguir el gobierno. Plantear, por ejemplo, a través del Ministerio de Derechos Sociales, muchas medidas relacionadas a lo que pasó con el ELA la semana pasada, muchas medidas que Junts no va a tener más remedio que apoyar. Sí. Entonces hay una escenografía en la cubierta donde da la sensación de que todo está roto, usted y yo no tenemos nada que hacer, esto está acabado, pero luego, y lo verás el jueves de la semana que viene y lo verás a partir de febrero cuando se retome la actividad parlamentaria, habrá leyes sociales, habrá leyes generales que Junts no va a tener más remedio que apoyar.
¿Y el PP en todo eso?
Uf, el PP. No, el PP está tan... Creo que había ayer un artículo muy ilustrativo en El País de Nacho, Ignacio Sánchez Cuenca, en el que venía a subrayar, ¿no?, que ante este momento tan negativo y tan malo para el gobierno, estas exageraciones permanentes, esta sensación de... estas acusaciones de que vivimos en una dictadura, de que se va a saltar Navarra y el País Vasco, de que todo es un desastre, de que todo el mundo tiene que ir a la cárcel, yo creo que a muchos moderados que están cabreados con el Partido Socialista lo que hacen es ponerle otra vez en situación de duda ante una campaña electoral, ¿no? Y eso, esa estrategia del Partido Popular, yo creo, esa competición permanente y recurrente con Vox, yo creo que no les hace nada bien, ¿no? Y están en este vaivén que, efectivamente, cuando llegue el momento de la campaña electoral, a algunos de los que podían castigar al PSOE, a lo mejor les entrarán otra vez dudas.
Javier Casquero, com sempre, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Abraçada forta. Laura.
És que estic molt d'acord amb el que planteja el Javier. O sigui, jo també penso, o també crec, que Sánchez necessita tenir majoria per poder aprovar mesures, o com a mínim mostrar que està intentant anar en aquesta direcció. És a dir, que està intentant refer ponts, i per això ahir va no només reconèixer que hi havia hagut incompliments, sinó començar a fer certes concessions per intentar recuperar dintre de l'equació dels partits que permeten la legislatura tornar a recuperar Junts. Jo entenc el trencament de Junts. És cert que hi ha hagut algunes concessions que ha fet el Partit Socialista, però les principals o les qüestions pactades que eren més importants, que és l'oficialitat del català a Europa, que és l'amnistia o el traspàs de gestió en matèria d'immigració, això no s'ha aconseguit. Per tant, Junts, jo crec que el plantejament de trencament té sentit. Ara bé, jo tinc bastants dubtes amb les conseqüències o amb les implicacions pràctiques que té aquest trencament. És a dir, perdre la majoria de la investidura hauria pogut provocar dues coses. D'una banda, un avançament electoral per part de Pedro Sánchez, que Sánchez ho descarta, i de l'altra, que prosperés una moció de censura impulsada pel PP amb el suport de Junts, i Junts ho descarta. De manera que cap d'aquestes dues coses que haurien pogut ocasionar un trencament, una pèrdua de confiança, s'han produït i no sembla que passi o que vagi a passar. I en quant a l'acció parlamentària de Junts, jo tampoc ubico grans canvis en aquest trencament. És a dir, Junts ha tombat mesures que eren absolutament fonamentals per aquest actual govern, com és la reducció de la jornada laboral, i això estava passant quan encara no s'havia produït com el
eren socis, en teoria.
Quan en teoria eren socis. Per què? Perquè Junts no tenia un compromís amb l'estabilitat del govern. Va tenir un compromís amb la investidura de Pedro Sánchez, i això ho ha especificat moltes vegades. I també pel que deia ara el Javier, que jo estic d'acord amb que és molt difícil que Junts no aprovi mesures que el partit consideri que són bones pel país, és a dir, que són bones per Catalunya. Per tant, efectes pràctics més enllà del que s'explica davant de les càmeres, en què hem notat o com notarem realment que hi ha hagut un trencament de relacions. Aquest és el meu dubte.
Gemma.
A veure, jo crec que la política és això, és provocar acords a partir de la força que la representació democràtica t'otorga. I des del primer dia que vam veure els resultats electorals de l'estat espanyol, vam saber que hi havia uns escons determinants i que serien determinants al llarg de la legislatura. Jo crec que Junts està gestionant de forma molt encertada aquesta força en una situació que no és fàcil, primer per això d'aquesta sospita de blocs constant, després perquè de vegades falta més unió. Tu parlaves del tema de la transferència de les competències d'immigració, han estat molt sols, quan jo sempre vaig defensar que això és un tema d'autogovern, que tant de bo poguéssim tenir per fer les coses bé. I van estar sols. Per tant, això ha fracassat no perquè el PSOE no s'hi hagi posat bé, sinó perquè tots els que s'hi havien de posar molt bé van preferir aprofitar aquest debat.
Bueno, per Podem, no, sobretot. Perquè Podem va votar-hi en contra.
I Esquerra Republicana. Sí, és a dir, hi va haver-hi una dificultat enorme de fer pedagogia de que això era bo per Catalunya i al mateix temps bo per les persones immigrants. És a dir, que es va intentar vincular-ho a una visió d'exclusió social, de... I això jo crec que va anar malament per això. Però ara mateix, avui escoltant a la Míriam Nogueras, amb independència de que tu estiguis més o menys alineat amb les seves posicions, veus una líder política que fa política i que explica els acords. Per exemple, això mateix que s'acaba d'ajornar un mes l'entrada en vigor del Verifacto, que la Pimec també va dir que era un desastre. Bueno, els mercats estaven absolutament espantats, molta gent dels mercats i moltes botigues, perquè havies de connectar el sistema amb Hisenda, una cosa molt burocràtica, molt tecnològica, molt complicada. I això ha estat Junts i la Pimec que han dit això no pot ser, heu d'ajornar, heu de... De moment s'ha ajornat un any, no, em sembla?
Sí.
Un any, he dit un mes i m'he equivocat. Un any. Clar, ho han dit un mes abans de posar-ho en marxa quan ja molta gent havia fet inversions i tal. Però això s'ha aconseguit. El tema del català a Europa, home, s'ha apretat molt. Hi ha hagut i hi ha un canvi de panorama molt important amb la pedagogia de la diversitat lingüística a l'Estat. Ara es pot parlar català al Senat i al Congrés. A Europa hi ha hagut el grup del Partit Popular que ha fet una gran ofensiva sobre aquest tema, ajudats de vegades de forma soterrada per alguns membres del Partit Socialista allà, que tampoc han ajudat molt, les coses com siguin. Tot i que hi ha hagut gent del Partit Socialista que ha anat allà i líders del Partit Socialista que han anat allà a defensar-ho.
El ministre mateix,
el ministre mateix. I, per tant, hi ha hagut aquest recorregut. Jo penso que aquesta aritmètica d'aquesta legislatura ha estat saludable democràticament. Primer, per fer pedagogia del pluralisme polític. Segona, perquè Catalunya, quan vol, té força. Quan volem, tenim força política. I l'hem de saber exercir fent pedagogia, intentant aprofitar els escenaris. Ara mateix, a l'escenari, com deia, jo estic molt d'acord amb l'anàlisi que ha fet el Miquel Àngel, és a dir, hi ha una possibilitat en el retorn del president Puigdemont que podrà fer política. Fins ara l'hem tingut allà, que l'altre dia, amb les enquestes dels líders del Déu tal, clar, si no ha pogut fer res, l'únic que fa és queixar-se, denunciar, anunciar... Clar, això... per un líder polític és una certa mutilació de la teva capacitat de fer política. I ara mateix, si torna, doncs podrà fer política. Jo crec que això... Estic segura de que tots els partits del Parlament de Catalunya, exceptuant alguns, se n'alegraran, perquè és saludable democràticament, dic exceptuant alguns.
Sí, sí, sí.
Però estic convençuda de que, és que democràticament és una anomalia tan bèstia que poder retornar a l'escó, a qui li correspon i que pugui exercir-lo, escolta, això és el que toca amb una llei d'amnistia que, com diu ell, ara el Tribunal Constitucional l'ha d'acabar de dir la seva, però jo espero que això sigui quan abans millor.
Hem sentit els senyals...
També per les inhabilitacions de Turull i de Junqueras, eh?
Deia que hem sentit els senyals horaris de dos quarts, hem d'anar a publicitat, que si no em renyen, i ara tornem.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vivim en un país ple de diversitat. Diferents tradicions i diferents costums, amb diferents maneres d'expressar-nos i de veure el món. Però ens mou una força que ens uneix, drets que ens permeten viure junts i viure lliures. I això cal celebrar-ho. Aquest 6 de desembre, sorteig extraordinari de la Constitució amb 15 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Si hi ha una fuita d'aigua, avises el lampista. Si hi ha una fuita d'informació, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incibe. Govern d'Espanya.
Tu vas tornar a començar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Bazar El Regalo fem 50 anys al teu costat.
I per celebrar-ho, baixem els nostres preus.
Preus increïbles en centenars de productes i moltes més sorpreses.
Gràcies per la teva confiança aquests 50 anys.
Bazar El Regalo, cada dia més a prop teu.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora
i
tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la periodista del Crític Laura Aznar, l'advocada i consultora Gemma Calvet, el catedràtic en ciència política Víctor Lapuente i el consultor en comunicació Miquel Àngel Escobar.
I amb tots ells i elles hem comentat aquesta declaració que ha seguit en directe de Míriam Nogueres de Junts al voltant d'aquest mea culpa de Pedro Sánchez, com n'hem dit, però Míriam Nogueres es ratificava en que això no canvia res, que la ruptura continua sent una ruptura i que a partir d'ara doncs veurem què és el que passa. Encara parlant de Pedro Sánchez, volíem parlar d'una altra història, d'una polèmica al voltant de Paco Salazar. Paco Salazar era una persona de confiança de Pedro Sánchez de la Moncloa que va plegar dels seus càrrecs abans de l'estiu. El diari Punt.es va publicar que dues treballadores havien denunciat internament el comportament de Salazar, bàsicament havien denunciat assetjament sexual i assetjament laboral. Aquestes són algunes de les declaracions de les denúncies anònimes que van arribar al canal del PSOE.
Arribava al matí i et deia, quin bon cul que et fan aquests pantalons, o et demanava que li ensenyessis l'escot. Si fèiem mala cara, ens demanava si no havíem dormit prou per mantenir relacions sexuals. I a vegades, quan algun càrrec venia a fer alguna visita al nostre departament, ens feia exhibir-nos davant d'ell. Deia que eren bromes, però realment mai l'he sentit fer una broma igual a un company home.
Això, insistim, és forma part de la denúncia d'aquestes treballadores, d'aquestes denúncies anònimes al canal del PSOE d'aquestes treballadores. El diari Punt.es ha revelat que el partit no ha avançat en aquestes investigacions, és per això que tornem a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, què en sabem, què diuen des del PSOE i sobretot des de la Moncloa d'aquesta història?
Doncs mira, el cas és que aquestes denúncies que ara fèieu referència i que va estar pel diari Punt.es, el mateix mitjà ha dit que han desaparegut del canal intern del partit aquest canal anònim per donar cobertura a les víctimes i que, tot i que deixar els càrrecs al juliol, Paco Salazar, en aquell moment, per cert, havia d'entrar a la nova executiva del PSOE, doncs no s'ha donat de baixa fins fa pocs dies, fins la setmana passada. Això permet al PSOE primer dir que no el podien investigar perquè ja no és militant i després girar la versió. Diuen que havien desaparegut del canal aquestes denúncies per un problema informàtic, però que la investigació continuava. A la Moncloa també els esquitxa aquest cas. Pilar Alegria dinava amb Paco Salazar fa escassament unes setmanes i ahir reconeixia que el seu comportament era vomitiu i presumia de protocol antiassetjaments i antiviolències a la Moncloa. Diu que van reunir totes les treballadores arran d'aquest cas per canalitzar si hi havia malestar.
Gràcies, Tània. D'això en volíem parlar amb algú que sempre és una veu autoritzada en aquests casos, com és l'Alba Alfagem, psicòloga experta en violència de gènere. Alba, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo, quan hi ha aquests casos, sempre penso... quan penses que hem avançat una mica, arriben notícies com aquesta. I tens la sensació de tirar 10 anys enrere.
Sí, la veritat és que, mira, les violències masclistes en l'àmbit laboral, jo sempre dic que són una mica com les germanes petites de les violències, no per la poca incidència, perquè al contrari, els estudis ens diuen que una de cada tres dones ha patit algun tipus d'assetjament sexual a la feina al llarg de la seva vida, sinó per la poca visibilització que tenen i encara el gran deute pendent que tenim a l'hora de fer-hi front, no? Com bé explicàveu, la norma obliga que la major part, bueno, que les organitzacions tinguin protocols contra l'assetjament, però el paper ho aguanta tot. I el que ens trobem és que la major part de casos no es denuncien mai, sobretot per les amenaces que tenen aquestes dones i perquè s'hi juguen la feina, vull dir que és algo estructural a les seves vides, i per altra part perquè les organitzacions tenen molts protocols, molts circuits escrits, però a l'hora de la veritat ens trobem que realment molt pocs són realment funcionals i molt pocs donen una resposta adequada, no revictimitzen i no s'acaben convertint en un instrument llancívol contra les pròpies víctimes. Per tant, per això sempre dic que són com les germanes petites perquè no ens n'acabem d'en sortir en aquest àmbit.
I ara, sobre això que comentaves, hi ha una altra de les gravacions, una altra dels fragments d'aquestes denúncies anònimes que hem reproduït per veure que els oients vegin què és el que deia, que va una mica en la línia del que deies, és aquest, per exemple.
Un dia, al mig del despatx, va escenificar una fel·lació amb tot detall. En privat, sobrepassava altres línies. No entro en detalls a través d'aquest mitjà de denúncia perquè no estic segura que no tingui conseqüències i, en resum, perquè continuo tenint por.
Aquest és el tema. No estic segura que això tingui conseqüències, no estic segura que això serveixi de res.
Clar, a veure, quan, amb el tema d'aquest tipus de violències, no, contra les dones, el tema del poder està en el centre, però quan a més hi posem el tema de l'àmbit laboral, on això que dèiem, no, t'hi jugues d'alguna forma la teva feina, el teu prestigi laboral, fins i tot, perquè en moltes ocasions moltes dones han vist estroncades les seves carreres, perquè al final s'han convertit elles en l'element que distorsionava o que portava problemes a l'organització, per tant això ha dinamitat fins i tot el seu prestigi professional, fa que moltes d'elles optin o bé per silenciar el que estan visquent, per canviar de feina, que és una altra opció bastant habitual, o per intentar sobreviure a una situació que acaba asfixiant-les, no? Perquè, com molt bé explica aquest testimoni, és com un degoteig constant de situacions, val? Normalment no és una situació puntual, sinó hi ha tot un modus operandi, una forma de funcionar, i que en moltes ocasions es senten absolutament soles, perquè també el context ho llegeix com una situació que pot comportar problemes als altres treballadors i treballadores. I, per tant, són situacions on, tot i que passa en un entorn on hi ha altres persones que podrien veure coses, la gent no es vol mullar. I el sentiment de solitud encara és més elevat.
Gemma, què deies?
No, que hi ha una llei, que és la 2/2023, que protegeix, ho dic perquè la gent que està escoltant ho sàpiga. És a dir, ara mateix, totes les persones alertadores que fan ús d'aquestes bústies internes que són obligatòries per les organitzacions amb més de 50 treballadors i que tenen garantia d'anonimat i confidencialitat en la gestió, tenen dret a protecció i a que no tinguin cap tipus de represàlia. I això ho garanteix, doncs, a l'Oficina Antifrau a Catalunya i al País Valencià, i l'Autoritat de Protecció d'Alertadors Estatal, dirigida per Manuel Villoria, a Madrid, per tot l'Estat. Per tant, hi han recursos. Què està passant? Que molta gent que aplica internament aquestes bústies no estan preparats, no estan fent les coses bé, com deia l'Alba, en relació a l'aplicació dels protocols, i això, diguem que... És que són procediments tècnics tassats.
Però no estan preparats, què vol dir?
Que no estan formats... No estan formats,
saben què han de fer.
No estan formats adequadament. I aleshores, quan hi ha situacions d'aquestes, això mateix que diguin que s'ha esborrat, això és absolutament inversemblant. Val? Primer perquè s'ha de portar un registre, perquè hi ha d'haver-hi algun responsable de la gestió d'aquesta bústia i aquesta persona ha de respondre personalment. I si hi ha hagut un problema informàtic, hi ha d'haver-hi un servei TIC al SOE. Per tant, tot això... Ara s'estan buscant. Sempre les organitzacions busquen paranys administratius, tecnològics i tal, per treure's el problema de sobre. Avui surt al punt avui dos indicadors que m'han interessat per abordar aquest tema, no? Els joves d'entre 18 i 24 anys feministes han passat del 70% al 40% en els últims 30 anys. Hem baixat. L'altre, en cas de... hi ha hagut 42 dones de víctimes mortals de violència de gènere en tot l'Estat l'any 2003. I estem parlant amb 1.337 dones des de 2003. Per tant, el fenomen de fons que denota aquest assetjament, que és gravíssim, Això ha d'estar respost també pels homes, no sols per les víctimes. És un tema estructural de les organitzacions. Mm. Jo he conegut situacions aquestes i el mateix que l'Alba, no veus les disfuncions internes en la gestió d'aquestes alertes. S'ha de respondre de forma contundent perquè hi ha un marc legal.
Miquel Àngel.
Freddy,
sí, digues, digues. Com se m'estan acumulant els torts. Vinga, ara vaig amb tu, Miquel Àngel, Alba, digues.
En referència a això que deia la Gemma, no? I el que tu també apuntaves de la disfuncionalitat d'alguns protocols, jo crec que és molt important també posar sobre la taula, que és un altre element, que és com les organitzacions llegeixen el fet de fer front i ser transparents, i d'això també en sap la Gemma, davant de la situació d'assetjament, perquè encara pensen que tindrà un efecte reputacional negatiu contra elles. I, per exemple, la Universitat de Harvard ha fet un estudi molt interessant que explica que inicialment les organitzacions es repleguen davant d'aquestes situacions en un intent, val, d'explicar al món que allà dins no passa res. Quan les dades ens diuen que una de cada tres dones al llarg de la nostra vida hem patit alguna situació d'assetjament, el mínim que pots pensar és que és probable, perquè, com deia la Gemma, és un tema estructural. I les dones patim les violències a la feina, al carrer, en la parella. Per tant, és fàcil que a casa teva, en aquesta organització, hi hagi un home que, no, socialitzats en aquests entorns patriarcals, utilitzin aquest poder per assetjar, per sexualitzar les seves companyes. Per tant, el que dona més prestigi, i això hi ha en aquests estudis, i el que augmenta més la reputació de les organitzacions, és fer front a aquestes situacions d'una manera adequada, perquè llavors dona la sensació que el que passa allà dins no s'amaga, sinó que és una organització transparent que s'afronta amb eficàcia, eficiència, i es donen respostes. I això construeix els espais segurs, no? I, per tant, com a dona, saps que si piques a la porta hi haurà una resposta. I, per tant, en lloc de tenir por, hauríem d'entendre que la lluita contra l'assetjament, si es fa públic i es fa bé, suma prestigi, no?, i reputació a les empreses.
Exacte.
I això és una cosa que s'ha de fer, aquest canvi de cultura organitzativa, encara.
Miquel Àngel.
A mi hi ha coses que... És que no m'entren al cap, no? O sigui, quan llegia els testimonis i els escoltava, no? I el que feia aquest home, en privat i en públic, jo el que em faig creus és que més enllà de protocols i marcs legals que són necessaris i molt necessaris, no entenc la no reacció de la gent.
Exacte.
O sigui, jo el que no entenc és, en un lloc com la Moncloa, perquè no, és, no sé, no estem parlant d'altres llocs de treball que potser, no sé, vés a saber, no? Teòricament a la Moncloa hi ha coses que haurien d'estar superades, no? Com davant d'una evidència tan explícita, tan
no passa,
burda...
No passa res.
Ningú, homes o dones, no s'aixequen i diuen a tu què et passa? Jo he treballat en entorns homes i dones i jo tinc la sensació, vull creure, que si arriba a passar un 10% del que feia aquest home, perdoneu l'expressió, eh? L'hòstia que li caia a aquest tio, de part de la dona o de part d'un altre home, era directe i espectacular i sense protocols ni bústies. Per tant, jo el que no m'acabo d'explicar, més enllà d'entendre el fenomen, des del punt de vista estadístic i el comportament social, és la no reacció dels companys. Davant de coses tan explícites, que no m'ho explico.
Laura.
Sí, i un disclaimer previ, que és que és objecte d'estudi l'ull clínic que té Pedro Sánchez a l'hora de triar també persones de confiança. Vull dir, és una cosa que també s'hauria d'analitzar. Al marge d'això, jo crec que això és un exemple, el que estem veient amb el cas de Paco Salazar, és un exemple de, malgrat els avenços normatius que hi ha hagut amb tot això, hi ha homes que se segueixen sabent impunes per poder reproduir actituds profundament vexatòries, masclistes i intimidants i violentes cap a les seves companyes dones. És a dir, alguna cosa hi ha de desconnexió entre l'avenç normatiu, que efectivament, com deia la Gemma, com deia l'Alba, hi és, s'ha produït, però tot i així hi ha homes que encara pensen que poden actuar amb tota la impunitat violentant les seves companyes dones, cosa que jo penso que s'hauria de veure perquè hi ha aquest decalatge o aquesta desconnexió entre les dues coses.
Però és que pensen, perquè és cert.
No, clar, evidentment. Perquè totalment. El que vol dir que no només cal un avenç del marc normatiu, sinó cal una socialització diferent, segurament, perquè això no està passant. És a dir, malgrat que hi ha normes que haurien de protegir-nos, encara no hi ha homes que encara pensen que es poden evadir-les d'alguna forma.
A veure, hi ha empreses i casos...
Deixa'm acabar.
Sí, perdona.
I després que realment també penso que un altre exemple, o sigui, és un paradigma, el cas Paco Salazar, de com aquestes conductes es reprodueixen també, no només amb organitzacions socials, sinó polítiques que s'autodeterminen feministes. És a dir, que l'etiqueta no fa la cosa. És a dir, tu pots dir que ets una persona, una organització, un partit polític profundament feminista, i el que hem vist en aquest cas és que hi ha una contradicció entre el fer i el dir. I que, i això s'ha vist amb les borrades que han dit en relació amb com han desaparegut aquestes denúncies, com aquestes persones denunciants no han rebut ni el suport ni l'acompanyament que tècnicament, segons els protocols, haurien d'haver rebut, i que al final, com deia l'Alba, moltes vegades tenen por a l'hora de denunciar perquè són elles les que pateixen represàlies, les víctimes, les que denuncien són les que pateixen represàlies perquè són les que incordien, les que són l'element disruptiu, no? I per tant, això porta a un problema d'infradenúncia, que és un problema que tenim socialment, no només en els partits polítics en què es produeixen aquestes conductes, sinó socialment, i a que les dones no se sentin segures ni protegides.
Víctor.
Pues, bueno, em sembla que qui digui que la masculinitat tòxica és un invent s'ho ha de repensar, perquè el que estem veient els últims mesos és terrible, no? Coincideixo molt amb això, amb aquesta idea que d'algun dels escàndols més fastigosos, i sento per l'adjectiu, però no trobo un altre adjectiu més que fastigós, passen a indrets suposadament progressistes, no només els governs i partits progressistes, però també a les universitats estem veient els últims mesos, els últims anys, o sigui, els indrets on tu menys t'ho pensaries perquè s'autocalifiquen de feministes. Llavors, em sembla que els protocols i les bústies estan bé, és una bona mesura, és necessària, però no és suficient. Em sembla que això és un últim recurs i hi ha molts estudis també que assenyalen, i hi ha una contradicció molt gran entre el que comentàveu abans, una tercera part de les dones al llarg de la seva vida, tant a Espanya com a la resta del món, han patit o patiran violència física, sexual o psicològica, d'emocional, de control, etc. I només cada any hi ha unes denúncies, bueno, de 34.000 casos l'any a tota Espanya. Hi ha un desfasament entre aquesta violència que s'experimenta i la que es denuncia. I em sembla que això té a veure perquè no només els protocols i les bústies són efectives, falta prevenir. Perquè per denunciar realment abusos exigeix no només una enorme valentia, no?, sinó que també has de tenir recursos adequats, mentals, i una fortalesa necessària per enfrontar-te, primer de tot, no només a les represàlies dins de la teva organització, que sempre n'hi ha, d'alguna manera o d'una altra, sinó també a tot un laberint i unes rigideses burocràtiques que els protocols imposen. I llavors em sembla que a Espanya hauríem de girar una mica més com fan altres països europeus, que és a la idea de prevenir una mica més, no? Hi ha d'haver més diàleg intraorganitzacional. S'han d'establir institucions dins de les organitzacions, no només bústies, però doncs, reunions cada 2-3 mesos, comissions de gènere, que vagin parlant amb tots els membres de l'organització, homes i dones, per palpar i palpitar una mica com funcionen les coses. Perquè arribar a la denúncia és molt fort. I quan sabem d'aquesta denúncia és perquè hi ha hagut uns excessos tremendos, perquè no hi ha hagut, no és una persona que no li hagi donat una clatellada o que sigui l'home que abusa, sinó perquè quan es produeix la primera infracció, es creu a la primera línia grisa, doncs hi hagi alguna comissió, hi hagi alguna organització que capti aquest comportament abans de que se'n vagi demà, perquè el que estem sentint ara és que s'ha anat completament demà, uns comportaments absolutament horribles, no?
Deixa'm que acomiadi l'Alba el Fageme. Alba, moltíssimes gràcies una vegada més, que vagi molt bé.
Val, gràcies. Em deixes dir alguna cosa?
Sí, home, i tant, doncs amb la cirereta.
Vale, no, res, només això que dèieu, que també apuntava la Laura, i abans fèieu, no?, aquesta reflexió de com pot ser que ningú reaccioni, no? O sigui, fins que no prenguem consciència col·lectivament de que això és un problema que d'alguna forma ens interpel·la a tots i a totes, serà molt difícil que la gent faci aquest pas, perquè molta gent pensa: això és un problema d'ella i jo no m'ho he posat per les conseqüències que puc tenir. Per tant, això ara que estàveu dient, aquest tema en relació a la prevenció, parlar-ne a les empreses, a les organitzacions, que en moltes ocasions els fa molta por obrir aquest meló, és l'única manera de fer prevenció, per posar les línies vermelles i per donar aquest missatge de que aquí això no es permet. I aquest és un missatge que necessiten també les dones per saber que hi haurà alguna porta, perquè si només expliques el protocol, però no hi ha realment aquesta transformació de cultura organitzativa, la gent al final té la sensació de que si diu alguna cosa es quedaran més soles que la una, perquè per desgràcia encara hi ha molts homes amb molt poder que tenen aquest tipus de dinàmiques abusives, no?, que violenten a les dones i que el seu entorn no reacciona per por que pugui passar. Per tant, o s'entoma com un problema col·lectiu estructural o no ens en sortirem. Per tant, jo crec que és molt important que les empreses i organitzacions no tinguin por, en parlin i obrin aquest meló, que és imprescindible perquè moltes dones avui en dia estan patint moltes situacions de violència i no s'atreveixen a fer el pas perquè es senten molt soles.
Álvaro, sí, mil gràcies, de debò, com sempre. Una abraçada ben forta.
A tu, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Hem d'anar a publicitat, però ben ràpid. Va, 30
sí,
segons.
L'OCDE va donar la recepta amb el tema de la integritat a les organitzacions, perquè estem parlant d'integritat i d'ètica, que és cultura, sistema i instruments. I això ha d'estar ben travat. La cultura és fonamental i és cultura ètica, i és veritat, és el treballar contínuament sobre aquests valors i perquè emergeixin aquestes tensions ètiques, facilitar l'escolta, facilitar la diagnosi. I jo he de dir que hi ha moltes organitzacions que ho estan fent, públiques i privades. Hi ha un esforç cap a aquesta direcció, perquè aquest paradigma ha vingut per créixer, però és cert que s'ha de trencar el silenci, perquè l'escull més important
és
la passivitat del compromís amb aquesta cultura per als operadors de l'entorn. I això, per mi, és la recepta màgica.
Per complementar el que deia l'Alba, és important adquirir consciència col·lectiva, però també tinc la sensació que, al final, aquesta consciència col·lectiva amaga una trampa, i és la delegació en l'estructura, la delegació...
En els altres.
En els altres, en l'organització, en la llei, en els governs... Al final, ens ha d'interpel·lar personalment.
Sí, sí.
Fins al punt que diguis, més allà del que facin la resta, si jo estic veient una cosa, jo la denuncio. O jo m'hi enfronto, o crido, o el que sigui. Perquè si no t'interpel·la tu, en el marc col·lectiu hi ha moltes coses que queden diluïdes.
5 minuts i arribarem a les 10. El matí de Catalunya
Ràdio. A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Calvanito de Nadal.
Ingredients de veritat.
Cuina't 7 hores seguides.
No hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes.
Vivim en un país ple de diversitat. Diferents tradicions i diferents costums. Amb diferents maneres d'expressar-nos i de veure el món. Però ens mou una força que ens uneix. Drets que ens permeten viure junts i viure lliures. I això cal celebrar-ho. Aquest 6 de desembre, sorteig extraordinari de la Constitució amb 15 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
Carglass canvia. Carglass repara.
Hola, sóc la Daniela, enginyera de telecomunicacions, i aquest és el meu missatge per la NASA. M'ofereixo de voluntària per habitar Mart el 2040 i crear un sistema de comunicació amb la Terra que sigui accessible per tothom, òbviament, perquè a construir aquesta nova societat a Mart hi anirem la meva cadira de rodes i jo.
Perquè una societat que creï igualtat d'oportunitats per tothom és una societat millor, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. Si algú manipula una foto teva amb IA, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incide. Govern d'Espanya.
Què us ve de gust? Unes tapes, una hamburguesa, un pollastre o un arròs? Busquem el millor restaurant d'especialitat de Tarragona.
És bo?
Per mi té un punt d'agre.
Super salat.
Ostres, el meu és dolç.
Si t'equivoques amb un arròs, ho puc trobar normal, però que t'equivoquis amb tots...
Allò no era una hamburguesa, tio, això era la vaca sencera a trossos.
Jo no he disfrutat en el dinar gens.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Encara creiem allò de que són els homes, sobretot els que tenen més desig sexual, però la realitat és que hi ha moltes dones que el gaudeixen i els agrada experimentar.
Les dones i els dies.
Aquest dimecres parlem amb dones que no es conformen amb el sexe en parella i volen provar altres opcions, com el sexe en grup o l'intercanvi de parelles.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dimecres, a Les dones i els dies, ens arrenquem els prejudicis.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Dos minuts i arribarem a les 10. Falten 3 setmanes per Nadal i un mes mal comptat per la nit de Reis. I a la ciutat de Girona, ho dèiem aquest matí a l'informatiu, ha tornat una polèmica que des de fa uns quants anys doncs, ha anat a més. Hi ha hagut també en altres municipis aquesta polèmica. És allò del blackface, la presència del blackface. Dit d'una altra manera, les queixes perquè a la comitiva del rei Baltasar hi hagi persones blanques amb la cara pintada de negre. Anem cap a Girona per saludar l'Eliu Diallo, que és membre del col·lectiu anomenat Cacau i Negritud. Eliu Diallo, què tal, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres, bàsicament, el que denuncieu, que això és racista.
Òbviament, això en un context... Estem parlant que estem en un context de reacció, de racisme normalitzat, i s'afegeix aquí un acte racista patrocinat per l'Ajuntament de Girona, en el qual, bàsicament, el que es fa és caricaturitzar la negritud en persones que no ho són, convertir la pell negra en una disfressa.
Clar, és que a més aquí hi ha un context històric que és important, és a dir, el fet de les blackface històricament té una connotació de caricatura, no? De posar tots els tòpics que hi havia en un moment determinat al voltant de les persones negres.
Exactament, això neix als Estats Units en un moment en el qual les persones negres no tenien cabuda en cap espai cultural, on els actors, bàsicament els actors blancs, el que feien era caricaturitzar la negritud amb pintures, etc., i fer a partir d'aquí una burla, no?, del que vol dir ser negre. A tothom li ve al cap aquella imatge de l'actor de Jim Crow amb la cara pintada de negre, els llavis formosos vermells i fent gestos una mica assimilant la negritud amb el salvatgisme. Llavors ara això ho seguim veient en els nostres entorns aquí, a Catalunya, cada 5 de gener, en una data tan assenyalada per les famílies, per la mainada, veiem com aquestes famílies són sistemàticament expulsades de la cavalcada, perquè cap família negra anirà a una cavalcada en la qual bàsicament una de les coses que es fan és ridiculitzar la negritud.
Clar, això és d'una banda, aquest context històric que, com tu deies, ara existeix, però quan penses, o quan veus, vaja, perquè segurament ho has sentit, que hi ha gent que diu, bueno, escolta, però ho hem fet tota la vida, no fa cap mal a ningú, en realitat no volem fer aquesta caricatura, senzillament s'ha fet sempre així. Vosaltres què penseu?